RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ha canviat el govern, però nosaltres no ho hem notat. Així ens ho ha explicat el portaveu de l'organització juvenil S'ha acabat, d'orientació constitucionalista, Hugo Escarp, a l'analitzar el nou episodi d'insults, amenaces, llançament d'objectes i bengales a la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda, sóc Carlos Losada, i és que un cop més, només la intervenció dels Mossos d'Esquadra fent un cordó entre els violents i els estudiants de S'ha acabat va impedir ahir que les amenaces passessin a agressions. Escarp ha denunciat que es tracta de l'enèsim cas d'amenaces i assetjament que sofreixen els estudiants de S'ha acabat, una entitat vista amb molts recels pels rectors de les universitats catalanes i objecte d'amenaces constants per part del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Escarp ha lamentat que des de la Conselleria d'Universitats ningú els ha fet una trucada de suport després dels fets d'ahir i la denuncia també els obstacles constants que els imposa el rectorat de l'Autònoma per fer actes a les dependències universitàries. Tot plegat és així, veritat, Yolanda Canales?
Ho porten intentant fa 2 anys, almenys a la Universitat Autònoma de Barcelona, i sempre o gairebé sempre els han dit que no. I quins motius els donen? Que no hi ha dates disponibles, que l'espai no és adient pel tipus d'acte que volen fer, o que directament no hi ha aules. Per això, des de l'associació van demanar al centre que els facilités un espai i que ells ja s'adaptarien a les seves característiques. Però ni per això. L'única opció que els han donat és un hotel al campus, perquè havien de pagar 400 euros per l'espai. El portaveu de S'ha acabat, Hugo Escarpa, diu que la universitat se li veu el llautó, perquè per altres associacions tots són facilitats.
Bueno, nunca nos proporciona un espacio para poder realizar nuestros actos. Y la última vez que intentamos solicitar uno, nos mandaban a un hotel de entidades que tienen cerca de la universidad por un precio de, no sé cuánto eran, unos 400 euros el aula para realizar un acto, una asociación que está inscrita en la universidad. El resto no tienen ningún tipo de problemas. De hecho, la propia universidad proporciona asociaciones como el CPC, les proporciona espacis públics per a ús privat.
De fet, pensen portar aquesta qüestió als tribunals i pensen demanar explicacions al govern. Escarpa diu que aquesta és la normalitat amb la que ha de viure S'ha acabat, que els menys tingui el rector, el propi govern, i que sempre que facin actes hagin de tenir Mossos al costat per evitar problemes greus, com va passar aquest dimarts. A més, destaca que per primera vegada en 2 anys es va incrementar el nivell de violència cap a ells. S'ha canviat de govern, diu, però no d'actitud.
Pero para nada ha cambiado. De hecho, yo creo que ayer fue un ataque que hacía por lo menos 2 años que no sucedía algo tan, ya te digo, intensificado. Es que era una situación, eran cientos de encapuchados, nunca había habido tantos desde hace 2 años y desde luego que parece que las cosas no van a cambiar absolutamente nada con el gobierno de Illa.
Escarp ha recordat que la consellera d'Universitats va assegurar durant la seva compareixença al Parlament que si cap estudiant havia patit assetjament, ho lamentava. Però aquest membre de S'ha acabat ho té clar. Això no és un cas de bullying, sinó de persecució d'unes determinades idees.
Gràcies, Yolanda. 7 minuts, 2:15, àrea de serveis. Encarem una segona meitat de setmana marcada per l'arribada de pluges i també per una baixada de temperatures. El descens dels termòmetres ja es notarà avui mateix, però dijous demà es farà més evident, sobretot al centre i sud de Catalunya, i divendres baixaran encara més els termòmetres. Dissabte es mantenen les temperatures baixes i tornen a pujar de cara a diumenge. Sàpiguem com està la xarxa viària a hores d'ara amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. Doncs de moment el trànsit a aquesta hora es manté en general còmode, sense massa complicacions ni mal de caps a l'hora de moure'ns per la xarxa viària. Únicament on podem trobar un cert moviment de trànsit és a les dues rondes de Barcelona. En el cas de la ronda de dalt, en sentit Llobregat, hi ha lentitud, aturades intermitents. Més o menys el tram seria des de Vallcarca fins a Sarrià, tocant Pedralbes, en aquesta direcció. En el cas de la ronda litoral, hi ha trànsit lent, algunes aturades a la zona de Poblenou, sentit Llobregat, fins a arribar a l'altura de la Barceloneta. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció a aquesta dada. Els casos d'assetjament escolar han augmentat un 200% en 3 cursos a Catalunya. L'alerta és el Departament d'Educació el mateix dia que ha posat en marxa una campanya per detectar els casos de bullying. La consellera Esther Niubó ha explicat que, no obstant això, el motiu de l'increment no és necessàriament un creixement de la violència en el centre, sinó que hi ha una major sensibilització sobre aquest assetjament escolar. T'ho amplia el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Hi ha una major informació, més denúncia contagis no ha de ser una dada dolenta. El que sí que preocupa és que el 47% de companys que veuen l'assetjament a un company o companya a un centre educatiu s'ho callen. La llei del silenci, el no voler problemes, té un pes encara molt fort a la comunitat educativa on l'acusació de ser un xivato protegeix els violents. La campanya Busca els senyals, atura l'assetjament, va en aquesta direcció. Trencar, com dèiem, amb aquest silenci és una de les claus per evitar la continuïtat del bullying i conseqüències greus per la víctima. La consellera d'Educació, Esther Niubó, promet recursos i explica l'objectiu de la campanya, prevenir i evitar l'assetjament en la fase inicial.
El benestar de l'alumnat és una prioritat ineludible perquè només d'aquesta manera podrem garantir aquest entorn saludable, aquest entorn de convivència necessari per promoure i per garantir doncs, el creixement personal, el creixement educatiu i el creixement formatiu de molts estudiants que tenim a Catalunya. I per tant, volem erradicar aquesta xacra i a més per aconseguir-ho entenem que la detecció precoç és la clau.
S'activa, per tant, des d'avui una intensa campanya publicitària amb un cost de 700.000 euros que vol sensibilitzar l'alumnat i les famílies a detectar casos i que avisin el propi centre per prendre mesures. El curs passat es va rebre més de 2.000 casos d'assetjament escolar als centres educatius de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Obrir una llibreria en un poble de 60 habitants. Aquesta meravellosa notícia ens arriba des d'Arsègal, a la comarca lleidatana de l'Alt Urgell, i és que s'ha fet realitat un fenomen sorprenent, l'obertura de La Puça, una llibreria que ha aconseguit convertir-se en un punt de trobada vibrant per als veïns d'aquesta localitat. Aquest negoci, que podria semblar inusual en un lloc tan diminut, ha tingut un impacte notable atraient tant els vilatans com els visitants d'altres regions. Aquest punt de trobada és especialment valuós en un poble on els habitants es poden sentir, podríem dir que força aïllats, només són 60, recordem-ho. La llibreria ofereix un lloc on compartir gustos literaris i parlar amb la resta de veïns, ja que no hi ha gaires punts de trobades en aquesta població, Arsègal, a la comarca lleidatana de l'Alt Urgell. De la mà de la Yolanda Canales hem visitat a Herrera en Cope Catalunya Andorra aquesta llibreria en companyia de la seva propietària, l'Anna Riberaigua.
De fet, l'Anna és llibretera per vocació i des de fa 40 anys Andorra la Vella tenia un establiment petit amb llibres generalistes que va tancar al públic i que ara ven per internet i va veure l'oportunitat de complementar-ho amb un negoci encara a escala més petita i en un entorn privilegiat en ple Pirineu. I va convertir la Porquera de Cal Neguí en una llibreria i tot per les ganes de continuar aquesta feina. Perquè, com diu l'Anna, qui pensi que muntar un establiment d'aquest tipus i fa negoci, s'equivoca.
Al Pirineu estem oberts en una zona territorial molt més àmplia, això per una banda. Després hi ha els visitants que venen a veure'ns i xafardegen. Llavors també aprofitem, ells s'aprofiten per comprar. I després també aprofitem perquè la llibreria en si no és només una llibreria, però també tenim una sèrie de productes de, no sé, quilòmetre zero, que es diu.
També diu l'Anna que el concepte de territori que tenen al Pirineu ja ho escoltava més diferent. A La Puça no només compra gent del poble, sinó també de tota la comarca i turistes. I quins són els llibres més venuts? Els arrelats a la zona, com els d'història.
Ja sempre nosaltres hem estat especialitzats en llibres del Pirineu i del territori, sempre, des del primer dia, des del minut zero fa 40 anys. Quins títols es venen més? Doncs, evidentment, aquests llibres d'història, de coneixement del territori, doncs es venen. La gent, els viatgers que passeu per aquí a passejar i voleu anar a fer un tomb i trobeu que hi ha un llibre molt bonic de papallones, doncs aquest.
L'Anna també té llibres de segona mà i un altre objectiu clar, els més petits. Per això, el llibre infantil té un paper fonamental.
Tenim molt llibre infantil perquè ens agrada, perquè hi disfrutem, i ens hem trobat que hi ha gent, per una banda, del mateix territori que va buscar llibre infantil, però també per un altre, gent que té fora, que retornen i diuen, mira, vaig venir comprant aquest llibre i ara que estava per aquí prop i vingut a comprar un llibre, busca'm un llibre pel nen.
El funcionament de La Puça d'Arsègal és una mica particular. Entre setmanes, sovint, la llibreria està tancada, però hi ha un timbre i quan un client truca, l'Anna, que té casa seva a tocar, va a obrir la porta per atendre'l. I també és un punt de trobada de serveis. Ajuda, per exemple, a vendre pa.
I aprofitant l'arribada d'aquesta petita llibreria en un poble de molt pocs habitants, com és Arsègal, de 60 habitants només, doncs volem parlar de com motivar els més petits, els nens, a llegir, a estimar els llibres. I ho volem fer amb la senyora Marta López, que és la directora del projecte Lèxic de la Fundació Bofill, per promoure la lectura entre els més petits. Marta, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs mira, doncs parlant d'aquesta llibreria petitona que han obert en aquest poble petitó de les comarques de Lleida, doncs explica'ns una mica aquest projecte Lèxic de la Fundació Bofill, que ja fa temps que funciona a la resta d'Espanya. En concret, què contempla per motivar els més petits a agafar els llibres i llegir-los i estimar-los?
Doncs mira, el Lèxic és un programa que el que fa, com deies tu, és un programa que té ja una trajectòria, més de 12 anys, i és un programa que el que fa és aparellar a infants de quart, cinquè i sisè de primària amb persones voluntàries amb les que es troben un cop a la setmana per llegir. Mm-hmm. Aquesta dinàmica la fan durant tot un curs escolar, i del que es tracta és que a través d'un espai amable, d'acompanyament, un espai que d'alguna manera surt de la lògica acadèmica, no? On del que es tracta, no? És d'això, de llegir amb tranquil·litat, no? Sí. Doncs l'infant vagi perdent doncs el rebuig de vegades que té, no? Cap a la lectura, o aquella idea de que la lectura és quelcom doncs complicat, clar, no? Mm. Aleshores, la idea és això, no? Jo em sento bé, vaig llegint, em puc equivocar, puc preguntar, i aquí del que es tracta és que ens anem a passar bé fent això, no? Mm.
Són voluntaris que han de transmetre el gust per la lectura. Quin perfil té aquests voluntaris? Qui són? Són companys de col·le? Són adults? Quin perfil tenen, Marta?
Sí, és voluntariat adult, majoritàriament. Estem parlant això de persones que disposen d'una setmana. Són persones apassionades per llegir. Moltes vegades no necessàriament que coneguin molt un univers, diguéssim, de literatura infantil i juvenil, però són persones que els agrada. I en molts casos tenim un perfil de gent, no?, que en algun moment ha estat vinculada a l'educació, no?, perquè han sigut mestres o perquè han sigut educadores, han treballat en algun tema vinculat a l'educació. No és que sigui una exigència, però sí que és veritat que tenim aquest perfil. I després, d'altra banda, també tenim en un percentatge més petit d'espais voluntariat que són joves que venen de secundària i que fan de voluntaris amb infants de primària. Sempre en l'horari escolar, és a dir, és una activitat no curricular, perquè ens entenguem, però sí, també existeix aquest altre perfil de joves lectors.
Molt bé. Marta, et faig una pregunta normal amb una resposta que jo crec que és la resposta del milió. Com motiva els nens perquè llegeixin amb la lectura?
Ja, si tingués la resposta, diguéssim, no? Ja tanquem la parada, no? No, és a dir, jo crec que hi ha molts... Comencem a veure ja com el que diu la recerca de fa temps, no? Doncs que hi ha elements que tenen a veure amb tenir referents, no? I, per tant, doncs, a veure, no?, que la lectura forma part de la seva vida quotidiana. Segurament a deixar espai, també, no? I, per tant, donar espais perquè això passi, això vol dir, en alguns moments, anar més lents, no? Yeah. Vivim en un món que de menjar ràpid, diguéssim, i la lectura, doncs, necessita un altre ritme. Segurament, també, oferint-los diversitat, no? De vegades ens quedem molt que llegir vol dir llegir determinades novel·les, no? I de vegades, per apropar-te a la lectura i per iniciar-te a la lectura, hi ha infants que ho fan des del llibre de coneixements, per exemple, no? Clar. O hi ha infants que ho fan des del còmic. Per tant, tenir aquesta diversitat i per tant, consultar els que en saben d'això, que són els llibreters o els bibliotecaris, doncs també seria un altre, no?, element.
Un altre camí, no? I sobretot, m'imagino, Marta, no pressionar-los, no? Allò d'imposar la lectura no és bo, no?
No, imposar la lectura ja sabem que no és bo, com que això sigui, no?, obligatori a... Doncs inicialment, és a dir, que quan estan aprenent a llegir, clar, és costós, és una activitat molt difícil quan estàs començant i, per tant, aquells primers moments de pràctica són difícils i és normal que no els encant, perquè allò no és llegir encara, allò és, no?, estar aprenent a desqualificar. I després és veritat que hi ha un tema important, no?, quan deies això d'imposar i tampoc a, diguéssim, jutjar els seus gustos, yeah, no?, o menys tenir els seus gustos. Vull dir, és que jo sempre dic, no és tant que no hi ha, que els nens els agrada llegir, de vegades és que no han trobat el llibre.
Clar. Adequat, no?
Exacte.
Adient per enganxar-los, no? Perquè sovint, a vegades, la lectura pot semblar avorrida o difícil per alguns nens i nenes, no? Però també tractaria de fer-la una mica divertida, no? Fer-los que estiguessin més predisposats a llegir, no, Marta?
Sí, clar. A veure, jo crec que hem associat tant la lectura a un... o per molts nens, no?, en una qüestió molt, molt acadèmica, que ho és, en el sentit que és indispensable llegir per aprendre, vull dir que això és inqüestionable. Però és veritat que de vegades això ens la ubica en un lloc que els nens relacionen, no?, amb, doncs això, no?, com un lloc més forçat, no?, sí, obligatori, sí. Bueno, no?
I més quan estem en un món de pantalles, de Marta, la tecnologia jo crec que és una bona eina també, que també es podia, les poden, per exemple, les tauletes poden fer servir per ajudar a que llegeixin les criatures, no?
Sí, a veure, hi ha molt de debat en això, és veritat, no?, hi ha qui diu que ara es llegeix més que mai, no?, però també hi ha qui diu no, que es llegeix d'aquesta altra manera, que això no et permet concentrar-te, no? Sí, sabem que és diferent, no?, la lectura en paper, sí, i la lectura en pantalla, que té uns impactes diferents en el cervell, també. Això no treu que puguem aprofitar la pantalla per encaminar els infants. Pot ser una bona excusa per començar, no?, a introduir-te a la lectura, per què no?
Molt bé, Marta, doncs escolta, tinc ara una curiositat també. Jo parlaria de xantatge, potser, allò de dir, escolta, si llegeixes aquest llibre et compraré't el peça de roba. Això és un mal sistema, per exemple.
Sí, ara, últimament, és que se n'han sortit uns quants articles,
sí,
no?, per,
sí,
que
sí,
parlen d'això,
sí, sí,
d'aquest,
sí, sí,
tema. Clar, jo crec que d'entrada és ubicar la lectura en un lloc, no?, és dir, com que la lectura és molt avorrida, necessito, yeah, pagar-te perquè et divertis, no?, perquè la facis, perquè,
sí,
per tant, ja estem donant aquest missatge, no?, que és avorrida, no?
Sí, sí.
Però a banda, a mi m'agrada també dir que, clar, això, cadascú a casa seva fa el que pot,
yeah,
i, no?, i algun compra roba i l'altre, doncs, imposa mitja hora i l'altre, doncs, no?, i cadascú fa el que pot.
Yeah.
Però a mi m'agrada dir que, sobretot, això no és, diguéssim, una bona idea des del punt de vista de la promoció d'una política pública. Okay. És a dir, no, és inviable, no?
No
és una mesura completament individualista i, a banda, zero equitativa, perquè tu podràs pagar 10 euros i tu comprar una bicicleta, però hi haurà, sí, una altra que no, no?
Exactament. Molt bé. Marta, no tenim més temps. Només agrair-te la teva presència avui aquí als micròfons de la cadena COPE Catalunya i Andorra, directora del projecte Lèxic de la Fundació Bofill per promoure la lectura entre els més petits. Marta, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres. Merci.
Fem, Maria, ara un moment ja de fer un parèntesi per la publicitat i després seguirem parlant de cultura. Ho farem en una cita inexcusable que hi havia aquest matí. La cita era a la Universitat Abat Oliba Seu. T'ho explico d'aquí 2 minuts.
Después de comernos, abrazo. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sin luz y sin ventilación.
Moverte en España.
¿Cada vez más complicado?
Hay retraso de 20 minutos.
Precios disparados. Aeropuertos al límite.
Trenes repletos y miles de pasajeros atrapados.
Pues de repente se ha parado el tren y llevamos aquí ya 3 horas. 3 horas.
¿Y las carreteras? ¿Mejoran?
Llevamos pidiendo una conexión acorde.
Este jueves, Carlos Herrera.
Espera sin información.
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para contarte lo que pasa.
Este jueves en COPE, infraestructuras en España, las inversiones olvidadas.
Las líneas no solo hay que construirlas, sino que luego hay que mantenerlas.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú qué pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dia important a la Universitat Abat Oliva Ceu amb la investidura del pare de la Constitució, Miquel Roca, i el president de la Càmera de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, com a doctor honoris causa. La celebració d'un acte d'aquestes característiques té molt sentit en el context de la commemoració dels 50 anys de funcionament de l'Abat Oliva com a institució universitària, ja que l'honoris causa és la més alta graduació acadèmica que pot ostentar-se en el món universitari. Ho explica la Mar Puerto.
Sí, la Universitat Abat Oliva Ceu ha volgut atorgar-los la màxima consideració acadèmica que pot atorgar una universitat. En el cas de Bonet, la decisió es fonamenta en els seus mèrits al camp de l'economia, l'empresa i el comerç, i respecte a Roca Junyent, s'ha volgut posar en relleu la seva contribució a l'àmbit del dret, la filosofia moral i la ciència política. José Luis Bonet ha destacat el paper que les fires com alimentària juguen per la innovació i la internacionalització en un país de pymes.
He decidido por alimentaria como tema de mi discurso con un triple propósito reivindicativo, por la propia experiencia personal que permitirá aportar realidades vividas, porque me posibilita referirme a la aportación al interés general de los empresarios y directivos que están en la base de unas instituciones públicas, cámaras de comercio y ferias, donde la cooperación público-privada es determinante. Y en tercer lugar, porque en el ecosistema económico debe significarse la importancia de estas instituciones y muy determinantes para el desarrollo de un país como es España de pequeñas y medianas empresas.
Amb una reflexió sobre el paper que el dret ha de jugar a la societat, per la seva banda, Miquel Roca ha assegurat ser addicte als valors que van consagrar la Constitució.
He dedicat la meva vida al dret i a mesura que m'he endinsat en aquesta vocació he anat descobrint o en tot cas confirmant que l'exercici pedagògic del dret complementa el sentit de la norma jurídica com a marc d'una societat convivencial lliure i democràtica conduïda per una voluntat indestriable de progrés i llibertat. El dret es construeix, però també s'ha d'explicar. El dret ens obliga, i per això l'hem de fer comprensible. L'hem d'entendre per viure'l. Com en tot, el dret descansa en el coneixement.
Per tant, en definitiva, dos homes claus a la vida pública. Un, des de la seva posició com a president de la Cambra de Comerç d'Espanya, i l'altre, per ser un dels 7 ponents de la Constitució espanyola.
Pot arribar a semblar que hi ha més podcasts que persones? És que tot el món té un podcast propi? La resposta és no, però avui es calcula que hi ha aproximadament 70 milions d'episodis a tot el món. El primer podcast el va crear un periodista anglès del diari The Guardian, Ben Hamsley, davant la facilitat de crear una radiolínia l'any 2004. Per tant, portem 20 anys amb aquest sistema de comunicació. Hi ha mercat suficient per a tanta oferta? Qui sobreviurà? És un fenomen similar a la febre dels blogs, que ha de tenir un podcast per atreure l'interès del receptor? Preguntes que ens fem per analitzar aquest nou canal de comunicació. Sergi Tor, a Herrera en Cope Catalunya i Andorra, hem escoltat el professor d'Estudis de Ciències de la Informació, Efraín Foglia, el qual ens ha explicat les claus del podcast i el seu brutal creixement. Quin és, Sergi?
Sí, les claus del seu èxit estan definides. Un podcast té abast mundial, flexibilitat de format i contingut i impulsa el teu propi creent, talent i la teva creativitat. Tot sempre amb un objectiu, la creació d'una comunitat d'oients que et segueixin. A Herrera, en Cope Catalunya i Andorra, el professor Efraín Foglia explica el per què hi ha hores d'ara en milions de podcasts.
Tiene que ver el hecho de la facilidad de producción, la facilidad de distribución y además que ya estamos realmente en la totalidad de esto que se ha denominado sociedad red, lo cual quiere decir que realmente si tenemos acceso a Internet y a un ordenador, que por lo menos en el contexto en el que estamos todo el mundo lo tiene, pues realmente lo que necesita es tener ganas porque cada vez se facilita más la elaboración, la grabación, la difusión.
Bé, acabem de parlar de les seves facilitats i el perquè del seu èxit, però tot no és tan fàcil. Hi ha algun podcast que únicament té un oient. el del seu creador. Evidentment, aquest no ha de ser l'objectiu. Però quines són les seves complicacions? Doncs una competència saturada, crítiques a l'exposició de l'autor o autora i també una petita inversió inicial. S'ha de comprar micròfons de qualitat i un software, que són els principals inconvenients. I quins podran sobreviure? Efraín Foglia marca la xifra de 20.000 seguidors. També l'operador marca aquest seguiment.
Quien tiene menos de 20.000 escuchas de un podcast, los grandes indexadores y plataformas pues lo ven que eso no es negocio y va a desaparecer. Entonces, de hecho, me parece que las sociedades de autores hacen las licencias a partir de ahí. O sea, si tú ya tienes más de 20.000 escuchas, entonces ya entonces se te considera un modelo de negocio y tienes que empezar a intentar montar algo a nivel económico en relación a eso. Pero lo que hemos visto con todas las nuevas tendencias de comunicación, como los TikToks, los influencers, etcétera, etcétera, es de que también a lo mejor hay alguien que tenga 1 millón de escuchas, pero un día. Y esto es lo que no se conocía en las métricas de comunicación.
Clar, que a la fi la clau és la monetització del treball. I a hores d'ara dues fórmules, una gran audiència sostinguda, que atreu a marques publicitàries, i una més petita i fidel. Aquí el podcaster crea una comunitat a què paga una subscripció per escoltar-lo. I a tots els temes del món poden estar en un podcast. Des del seu naixement fa 20 anys per part d'un periodista anglès, des de comèdia a crims reals, fins a parlar de la història de la teva pròpia ciutat.
Parlem de podcast i ho fem amb la Gina Raimat, que és autora d'un podcast, es diu Mil Històries, un total de 120 capítols sobre els fets de la ciutat de Lleida, fets anecdòtics de la ciutat de Lleida. Gina, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Aviam, explica'ns una mica com va néixer la idea de fer aquest podcast i això, quan hi vas invertir, en temps, en diners, com ho vas fer? Aviam.
Ui, xifrar-te tot això ara serà difícil, però bé, mira, tot el tema del podcast va sorgir durant la pandèmia, durant la pandèmia, que va ser un moment doncs per a tothom dificilíssim a nivell general col·lectiu i a nivell personal, doncs em va coincidir a mi també amb l'acabament d'una etapa de 18 anys a Lleida Televisió, a la tele, i aleshores, clar, un comença a fer els projectes de dir aniré cap aquí, faré això, faré allò, intentaré, i tot d'una ens vam quedar tancats a casa sense poder fer res.
Yeah.
Aleshores, clar, quina eina tenim la gent que treballem en ràdio, en tele? La nostra veu. La nostra veu pot viatjar arreu sense haver-nos de moure. I a partir d'aquí el podcast, que ara tots el tenim assumidíssim i tothom sap el que és, en aquells moments, doncs era una eina una mica incipient i jo vaig pensar que podia ser una eina estupenda per fer divulgació de coses de la ciutat de Lleida que poden resultar interessants a tothom.
I així va néixer,
se'm va acudir això.
I així va néixer les Mil Històries, que són petites anècdotes de la ciutat de Lleida, i en cert més un recorregut per la història, no?, de la capital lleidatana, Gina.
Són petites càpsules sonores. Jo, mira, quan viatjo i passa el temps, sempre tens un record emocional de les ciutats o els llocs. I jo sempre dic, ostres, jo quan vaig anar a Moscou, no?, doncs el convent de Novodiechi, no?, té una història poderosa. Me'n recordo per aquesta història. O vas a la Vall d'Aran a Bausen, el cementiri més petit. Crec que les coses emocionals que ens arriben són les que amb el temps recordem més que una explicació d'un guia turístic. Clar. Aleshores jo vaig dir, a Lleida hi ha moltes d'aquestes coses que la gent no coneix. Anem a fer que algú se senti vinculat emocionalment a la nostra ciutat, no?, turísticament, però que hi hagi, que li expliquem les coses que li poden deixar una pitjada, no? Coses curioses, singulars, i això és el que vaig voler buscar.
I què en destacaries dels podcasts o dels capítols que té el podcast com a fets més sorprenents o curiosos? Ho dic perquè la gent, bueno, es pugui enganxar a mirar algun d'aquests episodis.
Claro, el que han de fer és escoltar-los, i descobrir tots aquests secrets que ara estem dient. Doncs mira, no ho sé, què podria dir-te? Per exemple, que durant el període medieval de dominació àrab, la ciutat de Lleida va ser una ciutat molt destacada, un enclau molt destacat. La nostra horta era poderosíssima, encara l'horta és molt singular, era molt poderosa. La nostra fruita, l'ús que es feia de l'aigua, teníem unes adoberies on es feia una pell magnífica, i els nostres guants a tots els mercats en aquell moment, doncs, coneguts i que existien, eren una peça molt apreciada. Tothom volia, marcàvem tendència, tothom volia uns guants de cuir de Lleida, la nostra seda. Són coses curioses que la gent no coneix i que hem anat gratant una mica gràcies a historiadors, escriptors, divulgadors, arxivers, tota la gent. El tresor d'aquest podcast, d'aquestes mil històries, són els protagonistes que ens ho expliquen.
Gina,
hi ha moltes altres anècdotes. Clar,
ara pràcticament tothom fa podcast, però m'imagino que tu vas ser una de les pioneres, almenys en aquesta qüestió. Si el vols fer ben fet, porta força feina, no?
Sí, porta feina. Tu començaves
perquè tu,
dient
perquè tu vas haver, sí, tu vas haver d'entrevistar, suposo que historiadors i gent que coneix la història de la ciutat.
Sí. El primer que vaig fer és formar-me en podcast. Vaig fer un curs al Col·legi de Periodistes, online, lògicament, era l'època de la pandèmia, i em vaig formar. Aleshores jo em vaig posar les eines a l'ordinador i, clar, a Lleida fa molts anys que treballo i ens coneixem una mica tots, i vaig començar a contactar el Joan Busqueta, vicerrector de la Universitat de Lleida i doctor en Geografia i Història, historiador medievalista, em va ajudar moltíssim, i vam contactar amb aquesta xarxa de gent. Em vaig formar, vaig aconseguir les eines, vaig començar a contactar i vam començar a quedar quan ja es podia sortir amb la nostra mascareta, ens n'anàvem als enclaus, parlàvem, ho gravàvem, i aleshores això jo ho editava. Ho editava després a casa. Va ser un procés xulo, molt xulo, la veritat és que sí. I molt interessant, tot el que aquesta gent sap.
I per fer un podcast has de tenir una idea molt clara del que vols fer i com ho has de fer, no? M'imagino, no pots posar-te així a la tontuna a fer un podcast. Mira, començo a gravar coses. No.
Bueno, pot ser una mica el que tu vulguis, però després el resultat serà millor o pitjor i també tindràs un ressò o un altre,
clar,
no?
Perquè també intensa...
amb un rigor, amb persones professionals, amb una cura periodística, a nivell de formació, en el meu cas, i després tècnica també, no? Clar. Perquè si fas una cosa o la fas bé, o jo crec que no cal ni que la facis, no?
Després cal monetitzar-ho també, això és... funciona o què, Gina?
Sí. Home, li has de dedicar també molt temps. Ja. Però també, jo vaig fer una primera part que va ser aquests primers 10 capítols, després en vam fer uns amb la col·laboració i el suport de Turisme de la Paeria de Lleida, que també em van ajudar, i me'n van encarregar 10 més, molt centrats en aspectes ja turístics de la ciutat de Lleida, i vam poder fer la continuïtat.
Vull dir que tens en marxa altres projectes ara mateix, no? Intueixo, o què?
Sí, el que passa és que fa falta molt temps i està allí una mica aparcat el podcast. Va fer un pas més enllà amb un company meu, l'Enric Cortés. Vam convertir el podcast també en càpsules audiovisuals. Es diuen igual mil històries, es poden veure a YouTube. I ara, doncs, bé, els compromisos professionals fan que el temps sigui molt escàs, però això està allí. I mil històries, no n'hi ha mil, n'hi ha milions i milions d'històries. A la ciutat de Lleida.
El podcast és perfectament compatible, pot conviure amb la ràdio, amb la tele, amb tot el que hi ha de comunicació avui en dia, Gina, si no?
I tant, clar que sí.
Hi ha marcat per tots, no?
Són eines diferents. Ja. Hem d'escoltar la ràdio, hem de veure la tele, i quan anem al cotxe o fem feina o el que vulguem, ens n'anem al podcast, que té un benefici que és com una ràdio a la carta, no? Tu te la poses quan vols, te la descarregues, l'escoltes, i a més té una temàtica molt especialitzada, que tu ja vas al podcast, que t'interessa que parle d'això concret. Jo crec que conviu tot perfectament.
Acabo ja, Gina. La durada ideal d'un podcast, quin ha de ser? Què creus tu?
Nosaltres fèiem uns 20 minutets. Jo crec... Sí, jo fèiem uns 20 minutets, sí.
Més d'estrenta...
La ideal... en funció del que pretenguis explicar, del disseny que hagis fet, clar.
Molt bé. Sí. Doncs Gina Arrimat, autora d'aquest podcast Mil Històries sobre els fets i anècdotes de la ciutat de Lleida, gràcies per atendre'ns. Hem parlat avui de podcast aquí a COPE Catalunya i Andorra amb la teva col·laboració també. Gina, gràcies, bona tarda i sort.
Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. Salutacions a tothom, a tots els oïdors i oïdores de COPE Catalunya, en aquest cas, gràcies.
Enfilem-nos a la recta final del migdia COPE. Aquest setembre l'atur a Catalunya ha disminuït a més de 4.000 persones després de mesos de pujades. Les afiliacions a la Seguretat Social han augmentat i són gairebé 3.800.000 persones. Des del Departament de Treball, el nou secretari general, Paco Ramos, veu el got mig ple amb una economia laboral, diu, cada cop més forta, Sergi.
Sí, triomfalisme en treball que resalta que les dades demostren la fortalesa de la economia i el dinamisme del món del treball. La més positiva és el rècord d'afiliacions en la Seguretat Social amb 3.780.000 persones. Catalunya és la segona comunitat que més creix en número d'afiliats després de Madrid i per davant del País Basc. Si mirem les xifres amb detall, és Barcelona l'única província catalana que creix amb número d'afiliacions amb 40.899 i compensa el decreixement de la resta de províncies, Girona, Tarragona i Lleida.
Lleida. També hi ha motius de preocupació. L'atur juvenil puja un 8% respecte al mes anterior. El secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball, Paco Ramos, reconeix que és la dada que grinyola avui.
La única dada que grinyola en el dia d'avui, de bones notícies, és el resultat de l'atur de les persones menors de 25 anys. A hores d'ara, la xifra de joves menors de 25 anys en atur és de 21.152 persones. I els avanço que aquest govern posarà el focus de les actuacions a realitzar per tal de millorar la situació d'ocupabilitat de les persones joves.
I amb l'altre extrem d'edat, l'atur es concentra un 58% en majors de 45 anys, és a dir, 194.000 famílies de Catalunya que estan afectades per no tenir feina. És el gran indicador preocupant, la cronificació de l'atur en una edat on trobar feina és complicat.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón, pero nunca los he elegido al tuntún como el atún, por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún,
claro,
y con su exclusivo vuelca fácil sale solo, no elijas el atún al tuntún, Caltria Calvo.
Y ahora al millor preu.
Doncs ja està aquí el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Ahir sessió de Champions, golejada del Barça, i avui sí. Li toca el Girona. Què passarà, aviam?
Doncs, el Girona juga a casa contra el Feyenoord, que és un clàssic del futbol europeu. Veurem què passa. El Barça ahir ho va tenir molt fàcil per golejar el Young Boys, un equip suís d'un nivell molt baix, un rival molt fluix. Per això el Barça va guanyar amb total comoditat, 5-0, tot bones notícies, també destacat el retorn de Frenkie de Jong a un terreny de joc 5 mesos després de la seva lesió. També és notícia d'aquest matí al Barça que Chesney ja ha signat el contracte que el vincula amb el Barça fins a final de temporada. És oficial, per tant, ja la seva incorporació. I avui més Champions, efectivament, pendents a partir de 6:45 de la tarda, franja de tarda, el partit del Girona, Girona-Feyenoord. És un dia històric, primer partit del Girona en Champions a Montilivi, pendents del que pugui passar sobre el terreny de joc i pendents també del que pugui passar a la grada i fora del terreny de joc, perquè els ultras del Feyenoord són gent perillosa i se'ls ha de tenir lligats curt. A part del partit del Girona avui, a les 9 de la nit tenim el Lille Real Madrid i també a les 9 Benfica Atlètic de Madrid. Tot el tiempo de juego de la COPE avui a partir de 6:45. A l'Espanyol estem pendents de la decisió del comitè de competició, possible sanció a l'Espanyol pel llançament del got contra l'àrbitre el dia del Villarreal. També estem pendents de la Copa Amèrica de Vela, un dia més, aquesta final de la Copa Louis Vuitton. Avui dues regates entre Luna Rosa i Ineos. Ineos ha guanyat la primera, per tant es situa 5-4. S'ha de disputar una altra d'aquí a uns minuts. I també en handbol dic que el Barça jugarà a partir de 4:00 al Mundial de Clubs pel tercer lloc, davant de l'Al-Ahly, després de caure ahir en semifinals contra el Veszprém de Xavi Pascual, partit que es va resoldre a la pròrroga.
Molt bé, gràcies, Joan. Com sempre, Esportscope, 3 minuts, bon
molt
programa.
Bé. Fins
ara. I a partir de 6:45,
tiempo de juego, Sí, senyor.
Amb la Champions. Nosaltres ho deixem aquí, continueu a la sintonia de cadena Cope Catalunya i Andorra. D'aquí res, molt pocs segons, arribarà Pilar García Muñiz amb la tarda, a seguir explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.